com també fortes tempestes.
Per cert, l'EMET també té previst activar, en aquest cas, l'alerta vermella a la costa de Tarragona a partir de les 3 de l'hora baixa, on s'esperen també precipitacions torrencials que podrien provocar inundacions i desbordament de rius. I amb aquesta informació arribem a les 12:04. Tornem a més a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 8 de setembre i avui, com fem tots els dilluns, comencem la setmana posant l'actualitat en comú. Ara mateix saludarem el trident d'analistes que aquesta setmana ens ajudarà a explicar una mica millor tot allò que ha passat a les Pitiüses en els últims dies i, com fem tots els dilluns, completarem el programa repassant de manera exhaustiva tot allò que ha estat d'actualitat a la Pitiüsa del Sud amb el nostre company, el periodista de Ràdio Illa, en Pepo Rubio. Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i gairebé 6 minuts, abans de tot això, ja ho sabeu, és el moment de posar-nos al dia. Per ajudar-nos a actualitzar tot allò que està en notícia en les últimes hores, ja tenim aquí a la nostra companya, la delegada d'IB3 a Eivissa i Formentera, Esther Matutes. Molt bon dia.
Bon dia, Laura, com estàs?
Molt bé, aquí repassant l'actualitat. Mira, començam parlant de la policia local de Sant Josep, que va detenir ahir el conductor del tot terreny que va atropellar tres joves turistes britàniques que passejaven per la vorera davant la platja d'Espouet, a Sant Antoni de Portmany. L'home, de nacionalitat irlandesa, va donar positiu en la prova del alcohol i també de drogues.
Així és, Laura, tot apunta que hauria pres òxid nitrós instants abans de l'accident que es va produir ahir, recordem, a les 11 del matí. Li imputen un delicte de conducció temerària i sota els efectes de les drogues, dos més d'homicidi i lesions greus per imprudència greu. Recordem que una de les joves va morir poc després de l'accident i una altra es troba ingressada en estat crític a la policlínica Nuestra Senyora del Rosario. La tercera, de 23 anys, va ser donada d'alta ahir a les 4 de la tarda, segons ha informat l'Hospital de Can Mises.
I a Eivissa ja ha entrat oficialment en prealerta per sequera. El mes d'agost ha acabat amb unes reserves hídriques del 41% a les illes, dos punts per davall del registre del mes anterior. En el cas d'Eivissa ha passat del 29% al 27%.
Sí, Laura, és una mala notícia. La dada situa l'illa en un dels nivells més baixos de tot l'arxipèlag, segons aquestes dades que ens ha facilitat la Conselleria del Mar i de Cicle de l'Aigua del Govern. Per contra, la unitat de demanda de Formentera és l'única que està en situació de normalitat i això sí, es manté estable.
Aquesta és la bona notícia. I acabam amb un apunt de salut, perquè l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera ha incorporat a l'Hospital de Can Mises a dos especialistes per a serveis quirúrgics que es trobaven per sota de la seva plantilla autoritzada en cirurgia general i traumatologia.
Sí, d'aquesta manera el servei de traumatologia i cirurgia ortopèdica passa de 7 traumatòlegs a 12 en només 2 anys per a una plantilla de 13 especialistes. D'altra banda, el servei de cirurgia general i digestiu se situa en 10,4 especialistes per una plantilla d'11 cirurgians. Durant els primers 8 mesos de l'any, les primeres consultes de cirurgia han augmentat un 4% respecte al mateix període de l'any passat, 2024, mentre que l'activitat quirúrgica programada de cirurgia general i digestiva s'ha reduït un altre 4% en el que portem d'any. En 735 operacions per part seu a traumatologia registra un augment de l'activitat de primeres consultes del 41%.
Idò, aquí ho deixem pel que fa a la repassada de l'actualitat. Moltíssimes gràcies, Esther.
Gràcies, Laura. Bon programa.
Moltes gràcies. Són les 12:09 minuts. Fem una aturada per la publicitat. 2 minutets, anem agafant posicions aquí a l'estudi i de seguida començam la tertúlia aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat.
En tornada a l'estiu, per preparar el nou curs, n'hi ha que han crescut i necessiten una talla més, o arreglar els doblecs. D'altres no han canviat gaire i poden seguir com abans. Sigui com sigui, tots tornen amb il·lusió.
Avui, doncs, estàvem aquesta segona hora.
Bon dia i benvinguts al dia 9.
Benvingudes, benvinguts, què tal?
IB3 Ràdio és un reflexe de la societat. Per això, alguns programes han crescut en dies d'emissió. D'altres han augmentat d'hores. Una bona part s'ha mantingut. D'altres, sense gaire canvis.
Bon vespre, Olias.
Hola a tots.
I tots amb il·lusió renovada per oferir-te els millors continguts.
Agrair-te que sintonitzis aquest punt del dial.
Coneix la nova programació de la ràdio pública. Escolta IB3 Ràdio per FM, a la web, a l'app i sempre que vulguis amb el servei a la carta.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretxa que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja... Està...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. En comú.
I 12 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i aquesta hora, com cada dilluns, posem l'actualitat en comú amb un trident d'analistes. Serà un trident, de moment és una dupla d'analistes de luxe, però acabarà sent un trident que ens ajudarà a explicar amb tot detall algunes de les qüestions que han estat notícia en els últims dies. A aquesta hora ja podem saludar, sempre ben puntuals, la filòloga, escriptora i exdiputada al Parlament de les Illes Balears, Esperança Marín. Molt bon dia.
Molt bon dia i salut.
Tenim també a la doctora en Ciències Biològiques, Antònia Maria Siré. Molt bon dia.
Bon dia. Començant els curs, que és el que mos toca
avui. Efectivament. I està entrant passaporta, ja el veig a la peixera derrapant. Entrarà just per dir bon dia al periodista, músic i cineasta Javi Riera, moment. Ara sí, bon dia, Javi.
Bon dia, com estem?
Ja està aquí. Ja, idò, ja és aquest triplet, no? Aquest trident d'analistes de luxe, ja els tenim aquí. Evidentment, com ara apuntava en Antònia Maria, la notícia d'aquesta setmana s'ha tornat a l'escola.
Òbviament.
No podíem començar parlant d'una altra cosa. Tenim dos assumptes d'actualitat relacionats amb aquesta qüestió, però començarem fent-nos ressò de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que ha rebutjat la imposició del 15% de castellà a les aules. I per la seva banda, l'Obra Cultural Balear, que ha celebrat aquesta victòria i que defensa el model educatiu en català, Esperança Marí.
Jo penso que aquí el Tribunal de Justícia de les Illes Balears ha fet allò que havia de fer seguint la llei que tenim actual, que era fallar en contra d'aquest recurs. Pensàvem que aquest recurs no tenia cap fonament de llei. I si em permeteu, aprofitaré per recordar una mica quina és la llei de les Illes Balears, perquè a vegades la gent ho confon amb altres models lingüístics. Jo voldria recordar que el que tenim aquí a les Illes Balears és un model lingüístic que es va aprovar el 96, per tant ara farà 30 anys, i que és un model lingüístic que es va fer amb el consens de tothom. També he de dir que llavors aquests grupuscles d'extrema dreta no tenien tant d'èxit com tenen avui en dia. Pareix que surten com a bolets. Per tant, va ser un decret llei que es va fer pel consens de tothom. I què diu aquest decret llei? Aquest decret llei diu que tots els centres han de fer un 50% en català. Que l'altre 50%, l'altre 50% es fa segons el projecte lingüístic de cada centre. Per tant, hi ha centres que poden dir d'aquest 50% el feim tot en anglès, el feim tot en castellà, el feim català, castellà, anglès, etc. Però això és segons hi ha la decisió de cada centre. Per tant, aquí hi ha i quan un centre decideix un projecte lingüístic és perquè en aquest projecte lingüístic hi ha participat tota la comunitat lingüística. No es fa un projecte lingüístic perquè un li pegui pel cap fer aquella línia, sinó que es fa un consens de tota la comunitat lingüística d'aquell centre. Per tant, això és molt important perquè són processos democràtics i s'han de tenir molt en compte. Per tant, jo crec que aquesta és la legislació. Per tant, el Tribunal de Justícia ha fallat segons la llei, que és el que li pertoca, i que, per tant, aquest decret, que no sé si es va presentar el 22 o el 23, vull dir, aquest recurs, perdó, no té dret a res.
Moltíssimes gràcies, Antònia Maria Siré.
No sé, jo estic totalment d'acord en el que mos està exposant Esperança. Crec que és una gran victòria democràtica que els tribunals hagin determinat que hem de seguir el model lingüístic que té les Illes Balears i no confondre-nos amb altres comunitats autònomes que poden tenir altres models lingüístics. Una vegada dit això, i no puc afegir res més perquè en Esperança ho ha explicat molt bé, sí que vull posar el foco en una cosa que últimament s'està donant. A veure, resulta que estem en una societat que es mass media i les xarxes socials són tan potents que quan es vol focalitzar una cosa que pot ser minúscula, 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 si tu hi poses el foco ben enfocat, acaba agafant tota l'escena com si tot el problema fos aquell. I això és el que ens està passant en su tema de les llengües vehiculars de l'escola. Les escoles de les Illes Balears no només no tenien cap problema, sinó que, a més, eren plurilingües, perquè és que, a més, a part de català i de castellà, hi ha escoles que també fan servir l'anglès com a llengua vehicular i també se'ls ha de regir per les lleis d'aquesta autonomia. És a dir, teníem una convivència que havíem aconseguit un equilibri bastant harmònic en detriment del català, sempre s'ha de dir, perquè el castellà és tan omnipresent dins de la societat que amb força aconseguim que els infants aprenguin una miqueta de català després d'haver passat per tot el seu currículum escolar, i resulta que d'un petit problema s'ha focalitzat d'una manera tan magnificada que just pareix que tenim un gran problema. Per tant, ja està bé de reescriure l'escena, ja està bé de reescriure les necessitats d'aquesta comunitat i ja està bé de gastar tants de sous com s'han volgut gastar en aquests últims anys per intentar revertir una realitat que no és la que ens volen fer creure aquests grupuscles que han portat a judici el model lingüístic de les Illes Balears.
Moltíssimes gràcies. Javi Riera.
Sí, jo per aportar, perquè ho han explicat molt bé, per aportar algun toc diferent, jo també vull posar en valor com un dret des fills de les famílies castellanoparlants, que recordem que la immersió lingüística, especialment a Catalunya, però també aquí, diguéssim, no copiant el model exactament, però sí reflexant-se d'alguna manera amb aquest concepte, és precisament per la integració i per el dret de que qualsevol persona que ha nascut aquí o que resideix aquí i que farà la seva vida aquí tingui les mateixes competències amb totes les llengües que estan en la societat d'aquell territori. I això no és qualsevol cosa. Jo entenc que un boix de 10 anys li funciona, li pots funcionar castellano parlant a casa, etcètera, etcètera, li cali aquest discurs, inclús a alguns pares, desgraciadament, els hi cali per lo que deien Antònia Maria, perquè és populisme i és titular fàcil, es presten això, de que digui, és que mos estan obligant, també li estan obligant a l'Estiu Boix a aprendre matemàtiques, no li estan obligant, li estan donant la possibilitat, una possibilitat precisament d'aprenentatge d'algú molt important. D'algú molt important, ho vulga o no. És a dir, tu pots tenir més, tu pots tenir més interès o menys interès en si mateix, de manera genuïna o imposada una mica per les circumstàncies, per la llengua catalana. Però la realitat és que si tu domines el millor possible aquesta llengua, tindràs accés i tindràs una cohesió social dins del teu entorn millor. I si no, estaràs d'alguna manera una miqueta dins els teus guetos. Pot haver gent que, des del seu punt de vista, decideixin estar dins aquests guetos, però al final no és una integració absoluta dins la societat i hi ha competències a les que tu no podràs arribar. Hi haurà llocs de feina en els que no podràs arribar i no m'estic referint només a l'administració pública. Al final, les llengües, a part d'un vehicle de comunicatiu, evidentment, molt potent, és una entitat social en si mateixa. I hi haurà llocs, que vulguis tu o no, la llengua majoritària d'aquell entorn serà el català, com passa, per exemple, en aquesta ràdio, i és d'una manera completament natural. Podria ser d'una altra manera, però dona el fet de que la majoria de gent aquí és catalanoparlant i la llengua que es fa servir de cara a l'antena, però també cap endins, és català, i no m'imagino una persona treballant aquí que no tingués unes competències més o menys bones amb el català, perquè li seria difícil entendre les converses dels altres. Estic posant un exemple molt, molt pràctic i molt, molt planer. I això passa a molts d'estrats de la societat. I no és perquè ningú vulgui imposar una llengua ni perquè ningú vulgui fer sa punyeta en aquests castellanoparlants que mos venen aquí a parlar un idioma de fora i no sé què. No, senzillament perquè la societat és així, punt. Aquí, a Catalunya, a moltes zones de la comunitat valenciana i a tants de puestos. Aleshores, lo lògic és que tu pugues accedir a aquest coneixement ja que et posen sa possibilitat. I el que m'apareix absurd, sobretot des del punt de vista, no des d'un boix de 10 anys que no entén menys problemàtica, sinó des del punt de vista d'uns pares que duen en el seu fill a que s'eduqui, que tinguin aquesta possibilitat i diguen i la vulguen desaprofitar, que és veritat que és una minoria, que fa molta remor i que les xarxes, pues, clar, és el que dic, aquest discurs simplificat i amb titulars funciona molt bé. Ah, no, és que t'estan imposant una llengua. Sí, bueno, pues traslladem-lo a qualsevol altra assignatura curricular. T'estan imposant les matemàtiques. Jo també te dic una cosa. M'apareix, i ara ho estic fent una mica a modo de conya, no estic dient que no s'hagi d'ensenyar, però jo no he usat els polinomis en tota la meva vida. En canvi, el castellà, per exemple, que me l'han ensenyat, l'he usat durant tota la meva vida. L'anglès l'he usat en 50.000 circumstàncies i m'ho obert moltes portes laborals. Doncs obrim-nos en el coneixement. És que ara pareix que està de moda rebutjar coneixement que m'ho estan dant gratuïtament i des d'una edat que el podem rebre molt fàcil, però això què és? O sigui, després una Maria Pombo dient que no hi ha que sentir que si no t'agrada llegir no passa res.
Jo, Antònia Maria Cire i Esperança Marí, per aquest ordre que m'heu demanat separar.
Sí, jo només vull posar unes anècdotes que exemplifiquen un model d'èxit. A veure, aquests dies... Ah, jo dic això del model d'èxit perquè crec que mos hem de fixar en el que funciona i aprofundir-ho. Si funciona i mos agrada i en aquesta societat mos convé, hem d'aprofundir per aquí. Bé, aquests dies tenc a sa mamà ingressada a Can Misses. I clar, contínuament entren infermers i infermeres de cada un segons els seus turnos. Un dels primers dies va entrar un al·lot jove, bastant guapo, la veritat, amb un aspecte caribenyo, diguem-ne, ben plantat, i dirigint-se sempre, tots ells s'han dirigit sempre amb Eivissenc a sa mamà, perquè com que tenen apuntat que és eivissenca, tots es dirigeixen amb Eivissenc a sa mamà. I li diu, hola, bon dia, jo som en José. Ah, i tu d'on ets? I diu, jo, de Puig d'en Valls. Evidentment, aquí ja es va rompre tota la màgia de pensar que, diguem-ne, estan parlant de gent que té altres idiomes de vehiculars en el seu ensenyament, sinó que empleen el català perquè així l'han empleat. I l'altre dia també va entrar una altra infermera, I sa mamà li diu, ai, i tu d'on ets? Que ets filipina? I diu, no, jo som eivissenca. Bueno, de pares xinesos. Tots ells es varen dirigir perfectament amb un eivissenc amb accent local, la mar de recomanable, i a més sense cap esforç per part d'ells, i amb molt de plaer per part de les persones que estaven atenent. Aquest és un model que funciona, és a dir, lots joves que tenen una escola en català, en castellà, en anglès, i que, a més, estan immersos dins d'una societat que parla diversos idiomes i que tots els idiomes s'han de poder emplear amb total naturalitat. Per tant, hem d'aprofundir per aquí.
Esperança, Maria.
Jo volia fer just una aportació en el que havia dit en Xavi, que estic completament d'acord amb tot allò que has manifestat, amb el sentit de que hi ha molts de pares, bueno, no, molts no, per sort, poquets pares, però que fan molta remor, perquè ja heu dit valtos que tenen aquests altaveus mediàtics que llavors amplifiquen aquest discurs, però que són pares, i que jo penso que són pares sense escrúpols, perquè, clar, volen imposar allò que és la seva ignorància en els seus fills. I això per jo és d'una gran tristesa. Perquè, perquè, clar, són pares que s'han format o dins una ideologia en contra de l'estat de les autonomies, a favor d'uns estats centralistes basats en el model castellà, que tot allò que sigui diferent d'això no ho poden entendre, i que aquesta ignorància que tenen la transmeten en els seus fills. Per tant, jo per jo són pares sense cap tipus d'escrúpols i que fan un mal a les seves criatures, perquè òbviament en sa vida que comença una criatura no estàs ja per tancar-li portes, com deu Valtros, sinó que tingui totes les portes obertes, quan més llengües sàpigues, millor per ell, i que sa vida mateixa, al llarg de la seva vida, ja se li aniran tancant portes i ja anirà tenint problemes.
Només un apunt molt ràpid, simplement, que per això posava l'exemple dels polinomis, però aquests mateixos pares mai criticaran un determinat tema. O sigui, és molt raro veure un grup de pares tots de manera conjunta que critiquin un determinat temari de qualsevol altra assignatura. Per tant, sí que hi ha un component polític claríssim. Vull dir, sí, hi ha moltes coses que podríem discutir o no, si són necessàries a segons quines edats, si són un tema curricular, però aquests temes no es discuteixen. Sempre es discuteix, sempre es posa el focus concretament en per què se'ls ha d'ensenyar català, per què se'ls ha d'ensenyar tantes hores en català, per què s'ha d'usar la llengua vehicular del català, etc, etc, etc. Per tant, evidentment, hi ha una manipulació política darrere que va estar un temps en aquesta part, i vull recordar que crec que fortament, de manera forta, i que Calàs la va dur Ciudadanos, perquè abans d'això no hi havia realment no hi havia aquest debat ni en els mitjans de comunicació ni molt menys a la societat. La va portar Ciudadanos de manera artificial per aconseguir un rèdit polític d'allà on no el podia treure realment, perquè no tenien absolutament ningú tipus de programa polític més enllà que la xenofòbia. I s'estan aprofitant ara, pues, evidentment, els seus homòlegs, perquè per jo sempre diré que Vox són exactament els homòlegs de Ciudadanos. De fet, Vox són, com deia molt bé el il·lustre Rufián, que és el millor polític que tenim avui en dia, que Vox és Ciudadanos a un bar borratxo a les 4 del matí i el que pensa. O sigui, és exactament el mateix, però sense cap tipus de... sense cap tipus de complexe, i el PP, que també ha vist que li venia molt bé per aquí, perquè a més el PP ja, que ja tirava una mica cap aquí, però és que ara ja està assimilant absolutament qualsevol discurs xenòfob, ultranacionalista, etc, etc. Vull dir, només ja que veuran Feijó aquesta setmana, que ha sortit dues o tres vegades a la tele, i ja ha dit, mira, això ja va per aquí, vull dir, anau-vos preparant. O sigui que, evidentment, no és només des de la ignorància, que és, evidentment, la gran font és la ignorància, però de la ignorància des d'un punt de vista fortament polític i de manipulació política,
volguda,
d'instrumentalització.
Volguda
d'instrumentalització
ignorància.
Política, que a alguns els està donant molt de rèdit, a costa dels beneficis de la societat en general.
Però Antònia, Maria, sí. Jo vull aprofundir en la ignorància, perquè hi ha una cosa que ningú ho posa damunt la taula i jo li vull posar, que és el funcionament neurolingüístic. A veure, com funciona un cervell que està en procés d'aprenentatge dels nostres infants. Aquests que aboguen per mantenir només una sola llengua perquè així pareix que aprendran millor aquella llengua, creuen que un cervell en desenvolupament és com una estanteria, que si hi poses quatre llibres ja no hi cap el llibre que fa cinc. I això és completament fals. Resulta que mentre s'està en creixement, hi ha el que se'n diu unes finestres neurolingüístiques obertes, de tal manera que els infants estan oberts a aprendre qualsevol idioma. De fet, un infant quan neix no sabem si l'educaran en tagalo, en xinès, o si l'educaran en suahili. És a dir, no sabem en quin idioma l'educaran. Està obert a qualsevol dels idiomes que es puguin parlar. Això vol dir que aquesta capacitat d'aprendre nous idiomes es té realment molt accentuada durant els primers anys de la infància. I a mida que es va creixent és quan resulta que aquestes finestres neurolingüístiques poden començar a estar més tancades. Però si tenim un infant que abans dels 5 anys ha estat en contacte amb 4 o 5 idiomes, aquest infant, quan tinga 20 anys, segurament parlarà molt bé, no 4 o 5 idiomes, sinó 7 o 8, perquè cada vegada que aprens un idioma estàs més capacitat per aprendre'n un altre de nou. I això que a vegades diuen és que es confon i mescla els idiomes. Sí, claro que es confon. Igual que també entreposa quan aprèn a caminar, igual que també tira es menjar de sa cuera cap en terra quan aprèn a menjar. I, evidentment, quan aprèn a parlar 3 o 4 idiomes tots a la vegada, clar que sí que es confon. Sa meua filla, moltes vegades, em deia és que me duele la cama quan volia parlar en castellà. Quan, clar, de fet, el que volia dir era que havia caigut i es havia fet mal a sa cama, evidentment.
Que aquesta capacitat dels infants per aprendre idiomes no resulti dissuasiva pels adults que també el vulguin aprendre, que també es poden aprendre nous idiomes en edat adulta, de veritat.
I jubilats. També. Els jubilats estem aprenent també idiomes i és molt convenient de fer-ho.
Sempre.
T'ho recomanen, a més. Sí. És una recomanació constant a tot el llarg de la vida.
Absolutament,
per
estic molt a favor.
Per tant, tornem en el focus principal, que és la ignorància d'aquests pares quan intenten aconseguir de males maneres, perquè això és a la força, quan varen recursos davant la llei. Aquest tipus de models lingüístics és, com d'en Xavi apuntaves molt bé, perquè darrere hi ha una ideologia, hi ha una idea política que és allò que els fa actuar d'aquesta manera. Posco un exemple. En aquest és president, no sé com se diu, és dirigent del sindicat que ha posat aquest recurs, que no el vull nomenar perquè són 4, aquesta persona va treballar aquí a Eivissa i va treballar amb jo, van compartir institut aquí a Sa Blanca Dona. I era el principi de quan se començaven a posar les primeres assignatures en català. I t'explicaré una mica el procés de com funciona aquesta persona. Vàrem anar a claustre per aprovar si fèiem 2 assignatures en català. Es va aprovar que sí, per àmplia majoria, òbviament, però aquest senyor va dir que no, que de cap manera, que no podia ser, que s'havia d'ensenyar només en castellà. Quan passats uns anys tornem a anar a claustre per ampliar aquestes 2 assignatures a 5, i arribant a aquest 50% que marcava la llei, aquest es va rompre les banyes per mantenir només aquestes 2 assignatures. I així successivament. Per què? Perquè realment allò que van és que no volen res. No volen res. I per tant, ses fills és una excusa. Perquè tu els hi pots dir, com diu la sentència del tribunal, mentre tu dins el teu municipi tinguis una escola que t'ofereix allò que tu demanes, ja està, tu ja tens aquell servei. Però clar, els pares volen aquesta escola. Per què? Perquè sé que funciona segons la llei i té aquests mínims en català. Per tant, vas a fer mal a l'escola que funciona en català. Els fills, senzillament, són moneda de canvi. Per què?
Per carregar
contra escoles. Perquè ells, si realment volen que el seu fill aprengui en castellà, per exemple, del municipi de Sant Jordi, doncs que els duguin a ses monges. Ja està, no hi ha cap problema. Per què? Per què fas tot això davant l'escola de Can Raspais o de Sant Jordi? Perquè vas en contra de l'ensenyament en català. Alerta, saben molt bé què fan. I com que tenen tota una premsa, que han dit abans, tots els focus mediàtics, que els amplifica el problema, fan mal. Però jo estic molt contenta perquè en les votacions de tots els pares sobre la tria de llengua ha guanyat majoritàriament el català per tot. Vol dir que encara hi ha un sentit comú, la gent veu sí. I vol el millor pels seus fills, que és aprendre i saber quan més millor.
Sí, correcte.
Sí, esa comunitat valenciana va passar el mateix, que varen fer tot el rebombori i al final és 90%, no sé quan, el 80%,
sí, els pares
varen demanar que volien l'escola en català.
No són tontos.
Clar, però si és que li, estàs ensenyant això i jo no ho he pogut aprendre. Si és que, si és que la immersió lingüística va néixer dels barris pobres i de cinturó metropolità on hi havia majoria de castellanoparlants. Exacte. Que volien precisament el que he dit abans.
Les mateixes sí. oportunitats.
Que seus fills poguessin accedir a les mateixes oportunitats que qualsevol persona que hagués nascut o fill de gent nascuda i amb cognoms catalans. És a dir, precisament és una lluita contra la xenofòbia, és una manera de que no et puguin excloure aquells que et vulguen excloure. De que tu pugues dir que ets tan català com qualsevol altre, encara que et digues Jiménez Pérez, que evidentment és així. I ara, pues, amb cognoms més exòtics encara, i és així. Gent que ve de països molt llunyans i que tenen unes competències en català brutals, especialment a Catalunya. Aquí que hi pareix que encara costa una mica més, però bueno, en coses com aquesta... Pues,
jo només un apunt. Ara, arran que me feies pensar amb això, Xavi, que quan te diuen, per exemple, tu parles en català amb nouvinguts, etc, o gent que comença a aprendre, o gent que comença a saber català aquí a Eivissa, o eivissenc, com li vulgueu dir, et diuen, oh, ets un maleducat. El concepte aquest encara de ser maleducat sí. quan tu parles la teva llengua a la gent que ha vengut. Sí. Jo, des del meu punt de vista, és tot el contrari. Quan jo parlo en català a una persona castellano parlant, jo, des del meu punt de vista, li estic obrint ca meua. Si tu li parles en castellà, és que li segueixes mantenint sa barrera. No sí. vols que entri a casa. Passa que li han sabut psicològicament donar sa volta i fer un contra. Però jo sempre, quan me diu, no, jo no som maleducada, el que jo vull és que aquesta persona visqui a Eivissa plenament i es pugui integrar per tot. Tant li estic obrint les portes.
Aquesta manera d'actuar, de pensar que el que has dit tu, que parlar-li en català a una persona nouvinguda és fatal i respecte, en realitat és, jo me pareix, profundament xenòfob i
classista.
I classista, clar. És com dir, sí. no, bueno, que aquest pobre que acaba de venir aquí,
però saps que
estigui a guanyar les garrobes...
És el que mana.
No li posen més difícil, mesquinet... Sí. És el mateix que quan es diu que no es poden fer... i ara tocant un altre tema que jo m'afecta, diguéssim, quan es diu que no es poden fer bromes de segons quines coses, de segons quins col·lectius i tal, i realment els està tratant d'una manera paternalista, perquè si jo li puc fer una broma a la Maria Antònia, li puc fer una broma a una persona amb discapacitat o li puc fer una broma a una persona homosexual.
És la normalitat.
Jo li puc fer. Una altra cosa és un racista, un homòfob, que no està fent una broma. Realment està fent un statement de racisme. Però una broma, evidentment, que la pots fer a qualsevol col·lectiu. I em pareix molt paternalista no poder-ho fer. És que tu has posat, me pareix el mateix, no? Com que ve d'Àfrica, home, no li ensenyaràs. I hi ha gent que,
pobret,
a més, acaba calant perquè hi ha gent que ve aquí i s'ho creu. I sí. hi ha gent que m'ha dit, no, home, jo català com vull hablar si soy andaluz.
Exacte, sí, pobret.
No sabia que hi ves algun tipus
d'impediment mental,
sí. legal o el que sigui, jo... que d'un determinat puesto no pugues parlar un determinat idioma. I només volia fer un apunt a el que havia dit abans l'Antònia Maria, que me pareix molt interessant, el tema de la finestra oberta de les llengües, i posaré un exemple pràctic i espero que s'entenga. Jo conec una persona amb discapacitat intel·lectual, o com es diga ara, que acaba de canviar el nom, com si servís d'algú, també va ser superpaternalista això, per cert, anar-li canviant el nom a una nomenclatura, perquè al final, bueno, en fi, seria molt llarg d'explicar. La qüestió, com una persona amb discapacitat intel·lectual que parla perfectament català, castellà i anglès. Vull dir, igual aquesta gent que pensen que seus fills no poden aprendre el català, igual és que el consideren també que tenen algun tipus de discapacitat més severa, per lo que entenc. Perquè si no m'explico per quina raó científica i
no
contrastable...
No n'hi ha, no n'hi ha, no quan sí, és política, sí. no és científica.
I, clar, aquí està el tema, però perquè es vegi encara més d'on ve la cosa, sí. perquè si una persona amb discapacitat intel·lectual que ha estat, com ha dit ella, en un entorn trilingüe, el parla amb unes competències perfectes avui en dia... Pues no sé per què un boix de 5 anys que va a l'escola i li ensenyen com li han d'ensenyar, no podria aprendre el català. Però bueno, cada un, pues, jo què sé. També he sentit esa frase de... a ver, yo entiendo que estudien en català, però que estudien les matemàtiques en català, no, perquè tothom sap que 5 més 5 en català no dona 10.
No, i que a més les matemàtiques són tan importants.
Sí.
Llestos, bueno, teníem diferents qüestions, però un altre titular que també estava relacionat amb l'educació, però des d'un caire completament diferent, que és inversió, perquè sempre parlem de que s'ha d'invertir en les infraestructures educatives de les nostres illes i la conselleria ha anunciat una inversió de 4 milions i mig en 3 anys en la millora de 9 col·legis públics a Vila. Per tant, en aquest sentit, si aquestes obres s'executen, si aquests pressupostos s'acaben duent endavant, hauria de ser una bona notícia, no? I haurem d'acabar amb aquest tema perquè si començam a parlar de si té bé i de si
justament si té bé és el tema que he tratat jo en el programa.
Sí?
Sí, sí.
I haurà de ser passa setmana que ve perquè estarem igual, ja us dic jo, que en una setmana no estarà resolta. Però parlem d'aquestes inversions en educació que són també ben importants. Que
correcte,
els nostres...
de totes maneres sí que és cert que m'agradaria que parlàssim de si té bé.
Però bueno...
Perquè jo no entenc, i perdó, no entenc com una persona pot fer això si no té una col·laboració des de dins.
No, bé, evidentment, no té ningú.
Només sabia si no era jo, que no arribava
no,
aquí.
No, no, bueno, sí.
En fi.
Sí, tant. Podeu fer el que
vulgueu. A la hora ja li trastocarem els temes.
No passa,
tornava enrere.
No, jo vaig entrevistar precisament la persona que ho va destapar. I me va ensenyar proves i me va ensenyar vídeos i tal. I quan estava fent el directe, pues me van dir per pinganillo que tenia que dir el que havia dit, o sigui, m'estava ben, es desconsell, diguéssim, i me van dir que digués també esa part que jo la vaig dir, però evidentment la vaig dir com que és el que diu el consell, pues, va, en aquell moment, just quan estava jo acomiadant el directe, estava dient que això és una persona que actua tot sola. És literalment impossible i, a més,
exacte,
jo no sé si és que quan ho estaven ben no estaven escoltant la persona que jo estava entrevistant.
Segurament
perquè precisament
no.
Aquesta persona ho relatava i no només ho relatava, sinó que amb els vídeos que es veien, clar, jo no veia els vídeos que s'estaven posant exactament, però en un dels vídeos que jo tenia, per lo menos, es veia com aquesta persona passava, després d'agafar-li sous a aquesta persona, d'haver parlat amb ella i tal, bueno, una altra persona que estava gravant, entrava dins una part com una garita que hi ha a la part de fora i tal, de les dependències, entrava allí i al cap d'un rato li agafava el cotxe, etcètera, etcètera. Vull dir que, a més que és així, vull dir, aquesta persona, aquest lobo solitari, com us volen fer creure, de CITVV, no treballa tot sol. Perquè aquesta persona sí que no és empleat d'allí. Per tant, si aquesta persona no només te garantitza que te'l passa, fora de, o sigui, molt més ràpid, aquell mateix dia o en cap d'un parell de dies, quan tu te donen cita, cap de 3 mesos, és que a més te garantitza que la passaràs estigues com estigues. I aquest testimoni, molt ràpid, va donar proves de gent que tenia el cotxe fet un desastre, que li havien ficat cap endins i li havien passat.
Jo crec, Xavi, que això passa quan el servei és molt fluix.
Sí.
I està analitzat.
Ho hem de deixar aquí. Ho sent moltíssim. Tenim en Pepo Rubio esperant i
avui hem de parlar de Formentera.
I hem de parlar de Formentera i tant, sempre, sempre. Els dilluns en parlàvem i molt de rato. Per tant, anem a tallar-ho ja perquè així li dono el temps que necessita i que mereix. En Pepo Rubio serà en un minutet aquí a IB3 Ràdio. Moltíssimes gràcies, Esperança Maria, Antoni Maria, Siré, Javi Riera, un plaer.
Gràcies.
I fins molt aviat. Això, 12:41, fem una aturada, un minutet i connectam amb Formentera.
IB3 Ràdio és informació.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Connexió Formentera.
12:42, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia, abans de la pausa, ja tenim el nostre company Pepo Rubio, periodista de Ràdio Illa, preparadíssim per explicar-nos de manera exhaustiva tot allò que ha estat notícia a la Pitiusa del Sud en els últims dies. Pepo Rubio, molt bon dia.
Molt bon dia, des d'una xafogosa Formentera, d'un i d'avui l'humitat i la temperatura, 28 graus i mig, i bufa de llevant al voltant dels 15 km/h, cosa que suavitza un poc i alleugereix una mica aquesta situació, com us dèiem, d'humitat alta, de calor d'aquesta que cala. Bé, escolta'm, el divendres passat va venir aquí a Formentera el director general de Pesca, Antoni Grau, precisament per parlar amb gent del Consell de Formentera, amb pescadors professionals, amb pescadors recreatius, amb pescadors de pesca submarina, tots els àmbits implicats, en definitiva, en aquesta proposta d'ampliació de la Reserva Marina dels Freus, que contempla que aquest espai protegit passi d'unes 15.500 hectàrees a més de 21.000. Recordem que aquí a Formentera s'ha despertat un cert malestar, especialment entre recreatius, per l'anunci d'aquesta ampliació de la Reserva Marina. Bé, de fet, el mateix Toni Grau ja va avançar el passat 26 d'agost que estava obert, que hi havia possibilitat de maniobra, diguem-ne, per escoltar les diverses postures i a partir d'aquí tirar endavant una solució més consensuada. Avui tenim amb nosaltres un dels pescadors recreatius de Formentera, en Paco Mayans. Alguna vegada ja ens ha parlat de l'entitat que representa, de l'Associació d'Usuaris Recreatius de l'Estany d'Espeix. Avui no parlarem de l'estany, sinó més aviat de la pesca. Molt bon dia, Paco.
Què tal? Bon dia.
Com va anar aquesta reunió del divendres?
Bé, en principi va ser una reunió esperada, jo crec que necessari, i bueno, la conclusió final és que no ha res tancat i que estan les portes obertes a negociar el que seran les reserves i les condicions de pesca dins d'aquestes reserves. En principi, cordial, molt bé, i obre esperances.
Valtros, per què us heu oposat a l'ampliació de la reserva marina? Des del punt de vista dels pescadors recreatius, quins pros li veieu?
A veure, les reserves marines, tota regulació implica limitacions, i limitacions mai agraden a tot Déu. Les reserves marines, en aquest cas, a més, una de les coses que vam reclamar és que totes elles són diferents. A Formentera, concretament, n'hi ha dos, les Freus d'Eivissa i Formentera, i de la punta de la Creu, i les condicions de la punta de la Creu són encara més restrictives que les de les Freus i punta de la Vina. Què passa? Pues que dins les reserves, els pescadors recreatius que no els professionals tenim una sèrie de limitacions.
Els professionals també no poden fer pesca d'encerclament ni arrossegament.
Bueno, no poden fer encerclament, no poden fer arrossegament, però poden posar palangró, poden posar xarxes i tot el que més. O sigui, un pescador recreatiu no pot agafar dos roges en quatre rams.
Però una sí, no?
Una sí, dos no. Un pescador professional sí que pot posar un palangró i agafar-ne no sé quantes. Per altre costat, hi ha altres limitacions. Utilització del carret elèctric, bueno, això no és greu. Número de captures, en alguns casos ara està una mica en l'aire, tipologia de tornejos a pescar, prohibició de pescar amb peix viu i una sèrie de coses d'aquest detall.
Això de prohibició de pescar més que viva és rellevant, sobretot, per exemple, amb la pesca del gall de Sant Pere, molt típic d'aquí.
Correcte, o sigui, el gall de Sant Pere és inviable pescar-lo. Bueno, inviable no. Jo n'he agafat per punyeteríssim un pescant les vaques. Però, vamos, això no és normal. L'agafes pescant amb un sorell viu, habitualment. O escorricant de fondo, també es pesca... Pots pescar-ho en tres tipus d'esquer, o sigui, el que és l'esquer artificial, que és la menys efectiva, calamar fresc, o bé peix viu, que pot ser un sorell. Això d'aquí, en principi, està prohibit dins del que són les reserves. En principi, nosaltres el que més ens preocupa és que aquesta ampliació que es anava a fer i que aparentment no es farà, està en aquest moment la direcció general està pendent d'un escrit nostre amb una sèrie de proposicions que els hi farem en quant a quantitat de captures, en quant a limitació o no, increment o no de la reserva. I, bueno, en principi, nosaltres el que hem fet, que això va ser el primer que se mos va dir, el dia 16 de juliol va haver una reunió a la Sabina on hi havia director general, pescadors professionals i consell. No hi havia ningú del sector de pesca recreativa. Clar, no hi havia ningú del sector de pesca recreativa perquè, fins avui, no hi ha a Formentera ninguna associació que aglutini tot el que són els pescadors recreatius, i això va ser el primer que ens va explicar el director general. Arrels d'això, ja tenim pràcticament preparat per tirar endavant els pròxims dies la constitució d'aquesta associació de pescadors recreatius que vàrem anunciar a la reunió i que va tenir una molt bona rebuda, per tant, per part de tots els assistents.
En definitiva, seria una organització que us donaria veu, per exemple, a la Comissió de Seguiment de la Reserva Marina, que és el que apuntava ara en Paco, no? El 16 de juliol, per cert, el dia del Carme, es va celebrar aquesta comissió de la Sabina, ningú va dir que no a aquesta ampliació de la reserva, a finals de juliol, al cap de 15 dies, doncs el govern balear va anunciar la intenció d'ampliar la reserva i aquí van saltar les alarmes d'aquest sector de recreatius. Ara es volen constituir en una associació regular, diguem-ne, donada d'alta, etc., i ja podran tenir doncs, aquest dret a veu i en aquestes trobades a la comissió de seguiment de la reserva marina. Però en tot cas, el que ens queda clar, Paco, és que el govern balear ha deixat en stand-by aquesta ampliació de la reserva fins que vosaltres constituïu en una associació i pugueu, diguem-ne, expressar les vostres propostes i a partir d'aquí intentar arribar a una posició de consens entre tothom, els professionals, que són els que van suggerir aquesta ampliació de la reserva, el Consell de Formentera, que li va donar el vistiplau, el govern balear, que l'està articulant, i vosaltres els recreatius.
Correcte, correcte. No, la reunió va ser una reunió cordial on tot Déu va exposar les seues queixes, els seus motius d'estar allí i, bueno, nosaltres els demanàvem diverses coses, com hem dit abans. Per altra banda, igualtat de les reserves de totes les illes, que no hi hagi diferenciació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Per altra banda, doncs, jo que sé, temes puntuals com la pesca d'arraó, es pesca arraó a Menorca i Mallorca, es va començar a pescar diumenge, a Eivissa i Formentera dia 1. Nosaltres demanem que si això torna a passar, tornarà a passar d'aquí uns anys, que hi hagi una equiparació i no discriminació de les illes menors, Eivissa i Formentera en aquest cas. L'excusa que se'ns va dir era que era un problema de que Mallorca i Menorca pesquen en basca viva i a veres cap de setmana per a mig, els botiguers pareix ser que van demanar que es fes això perquè si no saps que deixava d'estar viva. No? Nosaltres, en definitiva, el que demanàvem és que Eivissa i Formentera, en aquest cas Formentera, no estigui discriminada en relació a les altres illes i que hi hagi igualtat de tractament. Per suposadíssim, en la creació d'aquesta associació, el que demanàvem, i això d'aquí d'alguna forma ja se mos va oferir en aquesta reunió, és tenir representació a tots i cada un dels ens relacionats amb la pesca.
Bé, respecte d'això de l'inici de la veda del raó, de l'aixecament de la veda del raó un dia abans a Mallorca i Menorca i el dia 1 de setembre, com sempre aquí a Formentera i a Eivissa, ens van dir des de Pesca del govern balear que ho havien proposat als consells d'Eivissa i Formentera i que aquí, per fer-ho més clar i com sempre, van dir no, mira, comencem com sempre l'1 de setembre i menys embolics. Però bé, sí que hi ha hagut una mica de confusió al respecte. Per cert, ja que hi som, Paco, què tal el raó enguany? Hi has anat o...?
Pues la veritat és que he menjat raó perquè m'han convidat, però per diferents circumstàncies m'he quedat de moment sense anar-hi. Avui és un dia boníssim per anar-hi, no he pogut anar perquè tenia que estar aquí i tenia altres coses a més. Demà, en principi, anuncien possible...
Demà no, Paco, ara parlarem d'això.
No, demà tampoc he tornat, ja aniré, però bueno, a veure, Formentera, a part de que hi havia saber de raós, tot Déu anava a pescar raós, perquè el moment que era el començament de temporada, que raó començava a sortir de Serena, i no hi havia ni molt menys aquesta dèria per sortir el dia 1 de setembre, que en la qual jo tampoc crec, o sigui, anaves a pescar raós, el dia que volies, agafaves els que creies convenients, t'anaves cap a aquest teu, te'ls menjaves i tornaves a anar quan volies. Ara no, ara si no vas a pescar raós dia 1 de setembre, ets un desgraciat. Bé, en aquest cas ja ho he set.
Paco, representant del sector de pescadors recreatius d'aquí de Formentera, res, esperem que ben aviat ens doneu aquesta bona nova, que és el naixement d'una nova associació ciutadana, en aquest cas, de pescadors recreatius de Formentera, que pugui donar veu i vot a les vostres inquietuds amb temes com aquesta, com l'ampliació de la reserva marina dels Freus. Que tinguis molt bona setmana i bona pesca quan puguis.
Quan pugui. Moltes gràcies a Walter per dar-nos veu.
Bé, Laura, i ara parlàvem d'això de que demà és mala idea que vagi a pescar el bo d'en Paco i la resta de pescadors, perquè tenim, atenció, activada l'alerta taronja per fortes pluges i tempestes, tant a Formentera com a Eivissa, amb una previsió, doncs bé, de que es poden acumular fins a 50 litres per metre quadrat en una hora o fins i tot acumular 140 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. O sigui, demà hi ha una situació de cert perill. El meteoròleg d'aquí de Radio Illa ens deia, bé, en definitiva, doncs, a finals d'estiu, a inici de tardor, doncs, al nostre context, a les Illes Balears, és habitual que passin aquestes coses, però bé, tinguem-ho en compte. També poden haver-hi ratxes de vent que podrien fregar els 100 km per hora. Així que bé, doncs, precaució pel que fa a la jornada demà dimarts i dimecres amb aquesta alerta taronja per tempestes i fortes pluges a ses Pitiüses. Mira, la pluja ens hagués anat molt bé el dissabte, quan a les 3:38 doncs, finalment es va declarar per extingir un incendi que va afectar, en aquest cas, un bosquet que hi ha a la zona de Sant Miranda de Calassaona, prop d'una casa coneguda, en aquest cas, com de Can Vicent. Bé, són 100 metres quadrats, no gaire, però bé, ja són uns quants els incendis que s'han declarat els últims dies i tenim una mica la mosca rere l'orella.
Normal.
No sé si m'entens, perquè de moment els agents de medi ambient, que són els que han d'investigar aquests focs en zona boscosa, en zona forestal, de moment no han acabat d'aclarir si hi hauria doncs, indicis de que fossin provocats, no fruit d'un accident o una negligència, però bé, des del Consell de Formentera ja ens han apuntat que els bombers de Formentera tiraven cap a aquesta hipòtesi, tot i que ja us dic, els bombers no són els competents a l'hora de fer aquesta investigació. Més coses. A migjorn, a la banda sud de Formentera, el dijous es van detectar dos exemplars de l'urticant dragonet blau. Et sonen o què?
I tant, sí, sí. I se n'han detectat bé, dos exemplars.
Sí, sí. Glaucucus atlanticus, un mol·lusc d'un vistó color blau i atractives formes. Sembla un Pokémon, diguem-ne, Laura, per entendre'ns.
Sí, és veritat, ara que ho dius.
Sí, no? Sí. Doncs 3 o 4 centímetres de longitud. La qüestió és que és urticant el contacte amb la pell humana. La picada d'aquest nudibranqui és dolorosa, però bé, no és perillosa en la gran majoria dels casos. Llegíem a National Geographic que en persones més sensibles o amb determinades al·lèrgies pot provocar mareig, vòmits, malestar i mal de cap. Però bé, en principi, doncs, com passa diguem-ne amb les meduses, si ens pica un d'aquests dragonets blaus, es recomana doncs, rentar la zona afectada amb aigua salada de mar i aplicar algun drap fred, però no gel i mai vinagre o alcohol. D'altra banda, el far d'escap ha aparegut els darrers dies amb pintades a favor de Palestine Action i per una Palestina lliure, sí, sí. Vam veure-ho la passada setmana, tot i que no sabem els dies que portava allò, doncs, el far d'escap vandalitzat amb aquestes pintades. Recordem que Palestine Action és aquesta associació britànica que des del 2020 doncs, ha participat activament en les protestes celebrades al Regne Unit contra la guerra de Gaza. I, de fet, el passat mes de juliol, Londres va declarar Palestine Action com un grup terrorista perquè havien entrat en una base militar a pintar de vermell dos avions de la RAF. Bé, això ha provocat que hi hagin centenars de persones que han estat detingudes per donar suport públicament a Palestine Action, això a Gran Bretanya, i tot plegat ha desfermat doncs, una certa polèmica al respecte de la llibertat d'expressió, el dret a la protesta, etcètera, etcètera, fins a un punt que fins i tot Amnistia Internacional ha criticat la repressió contra Palestine Action al Regne Unit. I escolta'm, ja per anar acabant, recordar-vos que tenim doncs, un parell d'exposicions que no us podeu perdre. Avui s'inaugura a les 8 del vespre a l'Ajuntament Vell a la nova mostra Luz Ambiental de Robert Hawkins, un pintor nord-americà establert de fa molts anys a Formentera. Recordem, avui a les 8 de l'espre s'inaugura a l'Ajuntament Vell i es podrà visitar fins al 20 de setembre. D'altra banda, al Centre Antoni Turgabrielet hi tenim la Simona Colzi, artista tèxtil, artesana, que ens presenta Aizome, en què doncs, ens descobreix el tint blau tradicional japonès en aquesta nova mostra, en què torna una vegada més a comptar amb els tints naturals de les plantes de Formentera, però hi suma doncs, aquest tint japonès provinent de la planta Persicaria tinctoria. Ja ho veieu, eh? Mm. Bons plans.
I tant. I a més, aquesta d'Anna Simona Colzi està oberta fins dissabte, veritat? Per tant, últims dies, no?
Fins diumenge, fins al 14
fins
de setembre, perquè el diumenge anterior, en teoria, el Centre Gabriel no obre, però ella insisteix en que vol obrir també aquests dies.
Ah, molt bé. Idò, mira, tenim un dia més per anar a veure aquesta exposició. Perfecte. Idò, Pepo, moltíssimes gràcies. I si no hi ha novetat, ens escoltem la setmana que ve.
Una abraçada, que vagi
bé. Una altra per tu, company. Naltros ja enfilam al final del programa d'avui.
L'agenda.
Quan quan són les 12:57, avui repassem l'agenda cultural del dia i començam a Jesús, perquè ja sabeu que estan de festes i avui celebren el seu dia gran amb jocs i molta música. Després de la tradicional missa, processó i ball pagès que s'han celebrat aquest matí, les activitats continuen a la tarda. A les 6:30 hi haurà jocs per infants i joves a la plaça i 2 hores després, a les 8:30 de la tarda, la banda municipal de música de Santa Eulària, que oferirà el concert Paso Dobles de Hoy y de Siempre. La música continuarà, a més, 1 hora més tard, amb l'actuació dels formenterers Arra de Folk, a qui seguiran Los del Varadero. I de Jesús, m'anem a Vila per veure l'exposició Vicent Calvet i 5 pintors japonesos, que es pot visitar a la nostra sala, al carrer Aragó. La mostra vol retre homenatge a un dels grans pintors eivissencs del segle XX i alhora establir un pont cultural entre Eivissa i el Japó. Per això, reuneix 28 obres del pintor eivissenc i 18 creacions d'artistes japonesos, entre elles pintures, cal·ligrafies i ceràmiques. Es pot visitar avui aquesta exposició de 5:30 a 8:30 de la tarda. I com ara ens comentava en Pepo Rubio, us recordam que avui podeu assistir a la inauguració de l'exposició Llum Ambiental, Luz Ambiental, d'en Robert Perrit Hawkins. La sala d'exposicions d'Ajuntament Vell acull aquesta mostra de pintures que s'inaugura aquesta tarda a les 8 i que es podrà visitar fins al pròxim 20 de setembre en horari de matí i de tarda. I en aquests últims segons del programa, aprofitant per felicitar el músic britànic Richard Hughes, nascut tal dia com avui de l'any 1975 i que avui fa 50 anyets, ell és conegut per ser el baterista de la banda de rock alternatiu Keen, una banda formada l'any 1995 i que ha publicat 6 àlbums d'estudi, 6 en viu i a més un recopilatori. Els seus 4 primers treballs van anar directes al número 1 de la llista britànica de vendes, només publicar-se, i avui el felicitam amb aquest Somewhere Only We Know. Ho deixem aquí, demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Bona tarda, fins demà.